de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Uns minuts que passen de les 11 del matí. En aquesta segona hora del programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals, on tindrem amb nosaltres la popular presentadora i humorista gaditana La Paz Padilla, que torna a Barcelona al Teatre Apolo amb la tercera temporada de l'obra homenatge al seu difunt marit i l'humor de mi vida. A més, us parlaré també d'uns musicals de ple de sorpreses, que així que és com s'anomena, sorpreses, de Broadway, que ha estat traduït en més de 26 idiomes. En parlarem amb una de les seves protagonistes. També us descobriré un fantàstic restaurant nou a Barcelona, el Tic Taco, en el ple cor de Barcelona, on tu mateix et pots fer el teu taco, i ens ho explicarà l'Arturo, un dels seus metres. També parlarem de la Fira d'Artesania de Canet de Mar amb motiu de la Festa Major Petita de la Misericòrdia, i et parlaré de les fires i festes per aquest cap de setmana, entre elles la Festa de la Verema de l'Ella i la Festa de la Sega de Sant Jaume d'Enveja. Així que queda't amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cinema.
Cada nit destaca crema.
Ens n'anem a les estrenes de la setmana cinesa. La més destacada i important és Beetlejuice, protagonitzada per Mònica Bellucci. Torna a Beetlejuice després d'una tragèdia familiar inesperada. Tres generacions de la família Deetz tornen a casa seva a la petita ciutat de Winter River. La vida de Lídia, que segueix tormentada per Beetlejuice, fa un tomb quan Astrid, la seva rebel filla adolescent, descobreix la misteriosa maqueta de la ciutat a l'àtic i el portal, el Massallà, s'obre de forma accidental. Amb tants problemes en tots dos mons, on és només qüestió de temps que algú digui tres vegades el nom de Beetlejuice i l'entremaliat dimoni torni a caminar per deslligar el seu particular caos. Tenim com a estrena també el 47, drama, biografia. El 47 explica la història d'un acte de dissidència pacífica i el moviment veïnal de base que el 1978 va transformar Barcelona i va canviar la imatge dels seus suburbis per sempre. Manolo Vital, un conductor d'autobús, que s'apoderava del bus de la línia 47 per desmuntar una mentira que l'Ajuntament denestava a repetir. Els autobusos no podien pujar les coses del districte a la Torre Baró. Un acte de rebel·lia que va demostrar ser un catalitzador per al canvi, que les persones s'enorgulleixin de les arrels d'una lluita del veïnat de la classe treballadora que va ajudar a crear la Barcelona moderna dels anys 70. Tenim també Estación Rocafort, una pel·lícula de terror i misteri que s'endinsa a les entranyes del metro de Barcelona de la mà de Laura, una noia que fa poc ha començat a treballar-hi. Li han assignat la vella i tranquil·la estació de Rocafort, però no trigarà a descobrir que aquesta parada acull una llegenda que la començarà a perseguir. Tenim Reines. A Perú, als anys 90, la situació política del país és molt convulsa amb els militars controlant els carrers. Dues germanes adolescents estan a punt d'abandonar el país per sempre quan es retroben inesperadament amb un pare absent. Per sortir de Perú, la mare necessita l'autorització i el retrobament amplificarà i alleujarà alhora el dolor per al canvi imminent. Mi amigo pingüino. En una platja d'una illa remota davant de la costa del Brasil, Joao, un pescador brasiler, rescata un pingüí, en Dim Dim, cobert de petroli a la vora de la mort. Mi amigo el pingüino, una pel·lícula per als petits de la casa, i després ens anem amb The Amazing Spider-Man, la història del Peter Parker, un estudiant de secundària que va ser abandonat pels seus pares quan era un nen, deixant-lo a càrrec del seu oncle i la seva tia May. Com la majoria dels adolescents de la seva edat, el Peter intenta esbrinar qui és i qui vol arribar a ser. Si voleu saber més coses, podeu consultar els horaris a cinesa.es.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar a mi, cada nit t'està que crema.
teatre.
Anem al Teatre a Barcelona, darrer cap de setmana per veure el Teatre Goya Poncia, fins al dia 12 de setembre. La interpretació de Lolita i les paraules de Lorca es fusionen en un emotiu diàleg. També últim o darrer cap de setmana per veure el Teatre Coliseum, el Luis Zaera amb Chungo, un show d'humor ple d'històries i vivències personals que freguen el surrealisme en què aquest grandíssim actor ens mostra la seva visió còmica. Angle mort. Fins al dia 22 de setembre a la Sala Versus Glòries a Castillejos 179 a Barcelona. És una de les produccions més reeixides de punta al teatre amb la col·laboració del Roc Esquius i el Sergi Belbel a la dramatúrgia. Una producció que han vist ja més de 7.000 espectadors que han gaudit d'aquesta comèdia dels conflictes laborals amb el que segur sentireu identificats. Recordeu, Angle Mort a la Sala Versus Glòries. Al Teatre Neu trobem el divertit show d'improvisació, l'Improshow, que porta més de 20 anys fent-nos riure i que actualment és un dels més vistos de Catalunya i que podeu veure tants cops com vulgueu perquè realment vosaltres o nosaltres en som els protagonistes. A través del que escrivim en els papers abans d'entrar, els improvisadors fan el seu espectacle i de ben segur que en gaudireu molt. També serveix per celebrar aniversaris o dies especials. Al Teatre Apolo hi ha El humor de mi vida, protagonitzat per l'actriu i humorista Paz Padilla, que tindrem d'aquí una estoneta en el programa. Aquesta és molt més que una obra teatral, és tot un recorregut a través de la història d'amor particular de la Paz Padilla, però també una història de vida i sobretot de la mort, un tema tabú sobre el qual en parlem molt poc però que existeix, i Paz Padilla ho tracta amb molt bon gust, d'una manera diferent i d'una manera que ens ajuda a afrontar coses que sabem que han de passar, com la mort d'un ésser estimat. Realment plorareu, riureu i us l'aconsello molt, l'humor de mi vida al Teatre Apolo. També properament al mateix Teatre Apolo, del 3 al 20 d'octubre, ja s'estan preparant perquè ens puguem endinsar en el fascinant món de Vincent Van Gogh amb Forever Van Gogh, però això us en parlaré les properes setmanes.
No saps qui són el que fa.
I tinc el gran honor de tenir amb mi a Paz Padilla, la popular presentadora i humorista gaditana, que torna a Barcelona des del passat 5 de setembre fins al 29, a la tercera temporada de L'humor de la meva vida, L'humor de mi vida, al Teatre Apolo Barcelona, la seva història d'amor i comiat, una obra còmica, reflexiva sobre la vida i la mort, temes complicats de parlar, que ella els parla d'una manera natural, oberta, divertida, molt recomanable, però millor que ens ho expliqui ella. Molt bon dia, buenos días, Paz.
Hola, bon dia, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantada de que estés con nosotros. Ay, sí, y además repites tercera temporada en Barcelona.
Tercera temporada, mira, ya solo eso yo creo que ya es un logro. Luego tengo otra meta, ¿no? Y es si consigo que una persona de las que vengan al teatro cambien su forma de enfrentarse a sus tragedias y vea la vida y luche por ser feliz de una manera diferente, yo ya seré feliz. Esa es mi misión, por eso estoy en esta obra. Por eso hablo de mi historia de amor y de cómo y lo que yo he aprendido enfrentándome a la vida.
Antes de la obra ha habido el libro. Primero sí. Tuviste que plasmarlo, escribirlo. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
Pues mira, yo creo que el proceso más duro realmente fue vivirlo. Luego lo que sí me sorprendió mucho es cómo la gente se extrañaba de cómo yo hablaba de enfrentarme a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque la gente ve la muerte como algo, lo peor que te puede pasar en la vida, lo más terrible, ¿no? Y es algo que cuando lo ves tan cerca, lo vives tan cerca, entiendes que hay que aceptarlo y que es algo que tenemos asegurado y que nos va a pasar a todos. Entonces, si es algo que ya sabemos que nos va a pasar, ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué lo queremos ver como, como algo muy angustioso, ¿no? Entonces yo aprendí, por ejemplo, de Enrique Benito, que es el que trajo la unidad de paliativo a España, que la muerte puede ser triste y dolorosa, pero se puede vivir de forma sosegada y tranquila, ¿sabes? Entonces la angustia depende de ti, depende de lo que dice la... La flecha te duele, ¿no? Cuando te clava la flecha, pero el que tú muevas la flecha y la herida y la saques y la meta es ese daño adicional que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso fue entender ese proceso, comprender que ante esa situación no se puede hacer nada y que la mejor manera de vivirlo es con amor. Sí. Eso fue lo más doloroso. Luego ya una vez que escribí el libro, pues lo único que tuve que hacer es hablar de mi vivencia y de qué es lo que aprendí y qué fuente, ¿no?, me ayudé, quién me ayudó a llegar a este punto, ¿no? Porque yo no estaba sola, quiero decir, hay grandes profesionales que están por las redes que ni siquiera ellos sabían, ahora sí, porque me puse en contacto con ellos para darle las gracias, pero en aquel momento yo no conocía a Enric Benito, por ejemplo, a Rafael Santandreu, a mucha gente, a Luis Gutiérrez Rojas, que es un psiquiatra. Entonces son gente que se dedican a dar conferencias y que hablan de la aceptación, por ejemplo, ¿no? Y de este proceso. Y como nadie te enseña, como vivimos la vida ciego, vamos ciego, sí nos enseñan a decir tienes que conseguirlo, tienes que triunfar, tienes que hacer máster, tienes que luchar, tienes que esforzarte, pero nadie te dice, oye, ¿y cuando enfermes qué va a pasar contigo? Oye, ¿y cuando tengan que llegar los de paliativo y cómo quiere que te entierren? ¿Sabes? Nada de eso te enseñan. Entonces todo era tan nuevo y tan angustioso que tuve que ponerme las pilas. Entonces, toda esa información la quise recoger en un libro y ahora la muestro en un teatro. Lo que pasa es que para que la gente no pase angustia ni miedo, utilizo el humor. Yo digo que uso el humor para hablar de cosas serias. Entonces, cuando la gente se está riendo, esa coraza que nos ponemos sobre los miedos que tenemos, pues se va debilitando y cuando llega un momento, pues ya no están. Entonces ahí es cuando yo aprovecho para hablar de estos temas que ellos tienen en su alma, en su corazón, pero muchos lo tienen aparcado, no quieren verlo, no quieren enfrentarse, les resulta muy doloroso y a través del humor pues se desnudan y cuando te das cuenta están adentro.
Claro, no es
y están haciendo las reflexiones.
No es lo que te pasa, sino la manera en la cual te afrentas o te enfrentas a lo que te está ocurriendo. Y la verdad es que a posteriori, vista ya la obra, en la segunda temporada que la vi, puedo decir que lo explicas, lo expresas de una manera muy natural, muy humana y con mucho humor, como tú decías, que la gente no se crea que va a haber una obra de pena, al contrario.
Pedro. Bueno, hay de todo, pero de todo como en la vida. O sea, y llorarás porque en algún momento tendrás esa neurona espejo, esa empatía de poder entender, tener compasión hacia mi historia o hacia la tuya, ¿sabes? Hacia esa niña que hay en tu interior, a esa mujer frágil que sufrió herida, ¿sabes? Que eres tú, ¿sabes? Yo creo que la historia es la mía, pero en el fondo todo el mundo se ve reflejado en ella.
Bueno, y en el teatro...
Porque la vida se repite.
Y, claro, pero en el teatro yo como mujer te veía como una mujer fuerte y admirable e increíble. Quiero decir que la mujer frágil que tenemos dentro, o el hombre frágil que también está, se puede llegar a fortalecer enfrentando esos problemas y viviéndolos con humor y de esta manera con la cual tú lo has transmitido a toda la gente que viene a verte y de la manera que lo explicas.
Claro, es eso que dice Rafael Santandreu, de que no hay que terribilizar, o sea, que nada es tan terrible, que lo más terrible ya lo tenemos garantizado, lo que puede ser terrible es como tú lo enfrentes, ¿no? Que eso sí es muy doloroso, depende de ti. Y claro, cuando ves que te puedo decir, oye, que te puedes reír de las situaciones tan difíciles como esta, incluso te ríes y tú dices, hostia, me estoy riendo en un entierro, por ejemplo, me estoy riendo de alguien que ha pasado algo así, ¿no? Y al final de todo nos podemos reír y de todo nos podemos hacer llorar siempre y cuando se vea con amor. ¿sabes?
Pues realmente lo transmites, és increïble, tant el llibre com l'obra, us la recomano moltíssim. L'humor de mi vida, l'heu d'anar a veure al Teatre Apolo, que serà fins al dia 29 de setembre. Des d'allà podeu adquirir les entrades. Que coja tot el món les entrades, Paz, que te vengan a ver, perquè realment, com tu dices, la muerte al final és algo que nos va a ocurrir, tenemos que enfrentarlo, y qué mejor manera que enfrentarlo de la manera que tú nos lo has enseñado y nos lo explicas en el teatro.
Campayo, que es un psiquiatra experto en la aceptación, él dice que si no aceptamos un duelo, que un duelo puede ser que te ha dejado el novio, ¿sabes? O que has perdido el trabajo, que te han echado un desahucio. Si no aceptamos el duelo, si no llegamos a la fase de la aceptación, como si queremos pasar por encima, como esto no nos va a afectar, a mí yo esto no pienso llorar por este tío que me ha dejado, por ejemplo, el siguiente duelo, aunque sea una tontería, se suma y se reavive la herida. Y a veces dice, pero ¿qué le pasa a esta, no? Que nos para tanto lo que le ha pasado. Si, y es que está uniendo duelos.
No, o sea, si tú, por ejemplo, y el hecho de aguantar las emociones también puede causarnos una propia enfermedad a nosotros mismos. Es importante.
Bueno, ahora se habla mucho del cortisol, aunque también el cortisol es necesario. O sea, lo que hay que tratar es todas las emociones, entenderte, ¿sabes? Y entender a la persona por la que está pasando eso. Porque muchas veces creemos que hay que ver, mira, por ejemplo, una de las fases que la gente no suele tener en cuenta es la fase de la excitación. Y esa fase sucede en cualquier duelo, en un divorcio. Hay un momento en el que dice, venga, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Y ahora pues te dedicas a discoteca, a ligar, y tú dices, mira, se ha divorciado y está abierta, tú lo que querías fulanito, lo que quería menganito. Y es que es una fase. Entonces, si somos comprensivos y entendemos cuáles son las fases del duelo, podemos ayudar a esa persona. Porque muchas veces la persona que está atravesando el duelo se siente muy sola, porque la gente cree que por el hecho de no hablarlo, ¿sabes?, le está ayudando. Y dice, no, que el otro día me lo decía mi hermano, por ejemplo, me decía, es que, digo, no me llamaste cuando el aniversario de mi Antonio, y me dice, es que yo no quiero recordártelo para que tú no sufrieras. Digo, ¿tú crees que yo voy a olvidar el día del aniversario de mi Antonio? Lo que a mí me duele no es el aniversario de Antonio, que ya, lo que me duele es que mi hermano no me haya llamado ese día, que sabe que yo soy frágil, ¿sabes? Claro. Pero sin embargo, él, para querer ayudarme, dice, no, si no se lo digo, no se lo recuerdo, y así ella no sufre. Y hay cosas que no se pueden
claro,
olvidar
que no hay que hacerlo.
En la vida, que no se van a olvidar, que porque tú no la hablas no quiere decir que no se olvida. Están ahí, duele, están en el alma, son heridas, ¿sabes? Cicatrices. Pues entonces hay veces que por ignorancia no podemos ayudar.
Pues Paz, yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana de sábado con nosotros en el programa. Que ningú s'oblidi, que teniu a la Paz Padilla fins al 29 de setembre, que tampoc nos olvidaremos que el 26 és tu cumpleaños, te felicitamos ya desde aquí por anticipado, y que qué mejor regalo que lo puedas celebrar haciendo teatro, regalando teatro, el humor de mi vida. Que tanto nos enseña y tanto nos da. Muchas gracias, Paz.
Te quiero, muchas gracias. Te quiero. Gracias.
Teatro.
I Brustal Musical Teatre presenta Sorpreses, un musical de Dan Gauguin i dirigida per Gerardo Bru, que es va estrenar ahir divendres dia 6. Música en directe amb una història molt divertida, s'ha traduït a 26 idiomes, és una comèdia esbojarrada per tots els públics que compta amb, com deia la veu, la música en directe i amb actrius fantàstiques, com per exemple la Mònica Eichel, la Marga Pablo, la Sandret Villegas o la Patri Rosalén, que és la que tinc amb mi. Molt bon dia, Patri.
Bon dia, Raquel.
Doncs acabeu d'estrenar i com ho porteu, això?
Doncs molt bé, mira, després dels nervis de típics de l'estrena, doncs molt bé, estem molt contentes de com va sortir ahir i amb moltes ganes de repetir aquesta tarda la doble sessió que tenim. Molt contentes.
És a la Sala Ronda Barcelona, al carrer Consell de Cent 382, a la Sala Ronda de Barcelona, Consell de Cent 382, i els dissabtes tenen doble funció, a les 5 de la tarda i a 8:15. avui dissabte, el dia 14, el 21 i el 28, i la darrera funció és el diumenge 29 a les 5 de la tarda. Si haguessis d'explicar una mica, Patri, tu que fas de madre superiora, la sinopsis de què hi trobaran a Sorpreses, com ho explicaries?
Doncs mira, la història són cinc monges que han de recaptar fons perquè moltes de les seves companyes de congregació han mort així de sobte i les han d'enterrar. Llavors n'han enterrat unes quantes, però en falten quatre que estan a l'espera i fan així una recaptació de fons amb un festival en un teatre. És una història així una mica esbojarrada també, amb moltes cançons i molts gags, molt divertits, la veritat. És molt divertit fer-la.
Feu una mica de show de cabaret, feu...
Sí.
Bueno, trobaran parts molt divertides.
Molt variat, molt variat. És una mica show de totes les menes, trobaran una mica de tot.
I tenim el Lluís Armida, que fa de pianista i teclista. Us ha costat molt coordinar les cançons amb l'actuació, amb el pianista? Quantes hores d'assaig heu necessitat?
Ostres, doncs déu-n'hi-do, hem necessitat... Bueno, portem assajant tot el mes d'agost, gairebé totes les tardes, bàsicament les cançons, perquè el libretto és una mica seguir un guió, però hi ha molta improvisació també. Aleshores, el més complicat ha sigut gestionar el tema de les cançons. I bé, el que passa és que ja ens coneixíem de l'any passat, que havíem fet una altra obra amb el Lluís, i ha sigut més fàcil de lo que podria semblar. I les cançons són molt, molt enganxoses, que no sé com dir-ho bé, però que són cançons que s'enganxen.
Són d'aquestes que quan surts de l'obra estàs tota una setmana
correcte
cantant a casa, sí, tot arreu, en el cotxe.
Exacte, sí. Fàcil que se'n vagi la gent així, amb cançons enganxades al cap.
Doncs podeu adquirir les entrades a www.entrades.com per veure Sorpreses. Avui, per exemple, doble funció, a les 5 de la tarda i a les 7:45. I què els diries als amics i amigues que ens escolten, Patri, perquè us vinguin a veure?
Doncs mira, si volen passar una estona divertida amb moltes sorpreses, que és com una reiteració, però és que és així, vull dir, hi ha moltes coses que no s'esperen, que vinguin a conèixer-nos, i a gaudir. Si els agrada el musical i els agrada la comèdia, no s'ho poden perdre.
Doncs, Patri, segur que no ens ho perdrem i moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte en el programa per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a tu, Raquel.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la Vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedri, pero juega.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos. Como el pan Bimbo 700 gramos a 2 euros con 35. O el flan Dul de 4 unidades a 2 euros con 65. Válido en Península y Baleares en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Nosaltres ens venen noies dels pobles del costat, els diuen els pares, no, és que ella vol... Potser som de Vilanova, que tenim a 7 quilòmetres a les Sitges, i ens diuen, no, és que ella m'està dient que vol jugar al camp on ha jugat l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no, necesitas vamos. Referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de... Las...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon amor, GTM.
Son las 6 de la mañana.
¿Qué? ¿Y aún menjar?
Calle voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte...
I a Barcelona tenim un nou concepte de restauració i us parlo de Tic Taco. El concepte de la barra de tacos o taquiza, com diuen a Mèxic, que és l'únic a Barcelona. El taco, com sabeu, és una preparació culinària molt popular de Mèxic que consisteix en una truita, generalment amb blat de moro, i que comunament, generalment, s'enrotlla per contenir dins diversos ingredients i amb algun tipus de salsa i verdura. Doncs Tic Taco ho ha fet tan especial que tu mateix tries com vols el teu taco. I per explicar-nos-ho millor, doncs tenim a l'Arturo, que ens ho explica. Bon dia, Arturo.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días. Tic Taco se encuentra en la calle Aribau 101, en el Eixample, en Barcelona. Hace poquito que se ha abierto, pero ya está teniendo un éxito tremendo.
Sí, abrimos apenas la semana pasada, el sábado hace exactamente 7 días. Y nada, la verdad es que hasta ahora está funcionando, está causando bastante expectativa.
En principio el concepto sería que la persona llega y puede elegir cómo quiere que sea su taco.
Correcto. La idea principal era hacer algo un poco diferente. Diferente no solo en cuanto a comida, que imagino que de eso ya hablaremos ahora, pero también en cómo es la logística dentro del restaurante. Entonces tú llegas al restaurante, tú eliges simplemente en el menú, tienes los tipos de tortillas. Entonces puedes elegir diferentes tipos de tortilla y los recibes en una taquera en los cual, y vienen vacíos, como comentábamos. Entonces tú te levantas y te acercas al buffet donde tienes más de 20 tipos de rellenos diferentes, con diferentes toppings, etcétera, y tú te puedes armar tu taco a tu gusto. es el único sitio, al menos que yo conozco, que puedes realmente controlar cómo quieres tu taco, qué, cuánta salsa quieres, qué toppings, qué complementos, qué rellenos, etcétera.
Y hay muchos sabores distintos, como por ejemplo gambas, romesco, sabores que cochinita, que no se encuentran en todos los lugares.
Sí, eso es una cosa que también queríamos resaltar de la mano de uno de los socios, el pinche Jerry, que es un chef conocido en la comunidad mexicana de Barcelona. Él se ha encargado pues de hacer una carta bastante completa que incluye los sabores típicos de México, como puede ser cochinita pibil, taco pastor o birria de res, pero también con una parte más involucrada en la cultura catalana, como por ejemplo pollo a la catalana, pulled pork. Y una cosa también interesante es que quisimos hacer algo como bastante inclusivo en el sentido de que todos nuestros tacos son gluten free. Además tenemos opciones vegetarianas y veganas, como puede ser flor de calabaza.
Está muy bien porque hoy en día, como se conocen más que antes las intolerancias alimentarias, es bueno saberlo, pues para saber que cualquiera puede venir al restaurante y va a poder comer bien, sano, saludable y teniendo en cuenta si tiene algún, pues si tiene gluten o necesita algún tipo de alimento especial. Dentro de los tacos, Arturo, si tuvieras que destacar, ¿cuál sería tu favorito? ¿Qué nos recomendarías?
Pues mi favorito, sin duda, es el de birria de res. Y además tenemos un relleno que es el langostinos con leche de coco, que a mi parecer es increíble.
Qué bueno, ya tengo ganas de venir.
Sí, sí, sí.
Doncs ja ho sabeu, al carrer Aribau 101, a l'Eixample, Barcelona. Obren de dimecres a diumenge a les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda. Podeu reservar, si voleu, a través del 610-060-999, 610-060-999, per fer les vostres reserves si aneu en grup. I, Arturo, què les diries a los amigos que nos escuchan para que vengan a Tic Taco?
Pues les diría que sin duda que vengan a conocernos. Además es un sitio que es bastante, digamos, flexible en el sentido de que puedes venir con tu familia a disfrutar de unos tacos y tomarte una Coca-Cola, pero también le hemos dado mucho rollo al local, por lo que también es un local ideal para venir con tus amigos si quieres venir a tomar dos o tres tacos y probar algunos de los más de 40 tequilas y mezcales que tenemos.
Y pues ya sabemos que aquí tenemos fiesta assegurada, buena comida y pues també amb els amics doncs, per fer aquest tequila. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros y vendremos a Tic Taco seguro.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Festes de cap de setmana.
Des d'ahir divendres, dia 6, fins al proper diumenge, dia 8, Canet de Mar està de festa, amb la festa major petita de la Misericòrdia. I per parlar-nos en més, doncs, tenim el regidor de Cultura i Festes de Canet de Mar, l'Emili Sánchez, que ens ho explica. Molt bon dia, Emili.
Molt bon dia.
Doncs teniu aquesta festa major petita i dins d'ella també hi ha una fira d'artesania que feu demà diumenge.
Correcte. Sí, comencem, bueno, hem començat el divendres i avui dissabte doncs, ja tenim activitats, des d'un tribut a Mocedades a les 7 de la tarda, tenim un correfoc infantil i un ball de festa major aquí a la Riera de Sant Domènec, i diumenge, com molt bé dius, doncs, que és la festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia, doncs allà a l'esplanada de la Mare de Déu doncs hi ha una fira d'artesania, que content que vinguin més de 30 parades i les ja famoses les coques del forn marquès i els sabres, que també és una espècie de brioche en forma de sabre molt tradicional de la Campassol, i allà podrem trobar des de ceràmica, cosmètica, artesania, roba, fusta, macramé, pintura, el que és una fira artesana, com bé diu la paraula. Durant tot el dia hi haurà un carrilet que pujarà des de baix de tot del Passeig de la Misericòrdia fins a dalt, pujant i baixant per pujar a tothom. I també a les 12 del migdia, com un parèntesis també cultural, per dir-ho així, al TMC, en aquest cas a la Sala Centro, doncs hi haurà un espectacle familiar, el Solo, de la companyia Roy Borrayas, que és divertidíssim. El vam poder veure a l'entrega de premis del Circòlia, que es va fer aquí al Cirre Louis, al Port Vell, i és fantàstic. Ja dic, tot el dia girarà entorn a aquesta fira d'artesania, a les diferents celebracions religioses, concretament a l'Eucaristia, la més important, que es farà a les 8 del vespre, allà a la Mare de Déu de la Misericòrdia, amb la presència de l'actual bisbe de Girona, el fra Octavi Vilamayo, i evidentment altres personalitats de la comarca. Recordem que la Mare de la Misericòrdia és la patrona del Maresme, no només és, diguem, una festivitat pròpia de Canet de Mar, sinó que també ho és de tot el Maresme. Uh-huh. I no acabem la festa major, perquè normalment ja englobem el que és la Diada també, i el dia 10 a Canet també ja s'ha convertit en una tradició de fer una marxa reivindicativa festiva en defensa de la llengua, la cultura i l'escola catalana, amb la cobla contemporània acompanyant-nos, i després fent una ballada de sardana aquí a la Riera Sant Domènec.
I el dissabte, dia 14, feu una edició del concurs de cuita de cargols.
Ah, exacte, si el temps ho permet, doncs es farà. S'havia de fer el 10-11, però al final les dates no han acabat de quadrar, i finalment es farà el dia 14. I tampoc acabarem aquí, perquè el dia 15 doncs torna a haver una altra celebració, en aquest cas una celebració molt, molt particular, que és el tradicional vot de vila, que en el seu moment doncs es feia per agrair els beneficis materials i espirituals que la Mare de Déu concedia a la vila de Canet de Mar. I amb això tancaríem aquesta festa major petita, que en definitiva no deixa de ser doncs un retrobament després de les vacances de tot el veïnatge, de tota la gent, a tornar a sortir al carrer, tornar a fer una mica de festa, una mica de xerinola, una mica de cultura, i obrir la tardor, que aquí a Canet no ens estem per res. I la veritat és que tenim un calendari...
Sí, anava a dir, la veritat és que d'aquí a poc haurem de tornar a parlar, perquè després teniu la Fira Modernista de cara a l'octubre. A Canet de Mar no pareu.
No parem, no, i des que vam inaugurar el desembre passat el nou teatre a l'Odeon, doncs la programació important de l'Odeon també ens ocupa molt. A més, doncs, tenim la sort de tenir una activitat cultural i associativa molt gran, molt, molt activa, i que cada cap de setmana, per no dir quasi cada dia, doncs hi ha activitats i hi ha coses a fer al poble.
Doncs ja ho sabeu, no us podeu perdre la Festa Major Petita de Canet de Mar i aquest fantàstic, doncs, també aquesta Fira d'Artesania de demà diumenge, dia 8. I jo agrair-te molt al regidor de Cultura i Festes de Canet, l'Emili Sánchez, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
A vosaltres, per suposat, i quan vulgueu, ja ho sabeu, sereu benvinguts a Canet de Mar.
Festes de cap de setmana.
Per a l'illa, aquest any és un any molt important, ja que celebren els 50 anys de la Festa de la Verema. Des del passat 4 de setembre fins al 15, doncs aquests actes seran molt diferents, ja que es descobrirà la cultura de la molècula del poble i s'inaugurarà l'exposició Fem Memòria 50 Festes de la Verema. Per explicar més quins actes s'han fet i quins es faran, tenim a la regidora de Turisme, l'Elisabet Vilaró, que ens ho explica. Molt bon dia, Elisabet.
Hola, què tal? Com esteu? Gràcies per convidar-nos a parlar de la nostra festa.
Bueno, felicitats per aquests 50 anys.
Sí, són un seguit de bremes, tenint en compte que és una festa que la tenim doncs en paral·lel no en el temps, sinó que l'ella doncs gaudeix fortament de la seva festa major, però a més i des de l'any 1975 doncs tenim aquesta festa de la Brema, que hi ha doncs, a nivell comarcal i jo diria que hi ha també a nivell doncs, de gairebé de país, perquè tenim gent de tot arreu que ens ve a visitar.
Clar, ve molta gent sí, sí. A l'illa perquè doncs, sí. Ja s'ha convertit com en una festa de pràcticament del Maresme, vull dir, gent d'entorn que ve. Per aquells que vulgueu consultar els actes, podeu entrar a www.alella.cat. Fins ara, quins actes, més que els que potser ja heu fet, quins fareu a partir d'avui dissabte, dia 7?
Doncs vam començar dimecres, dia 4, diguéssim que la segona part d'aquestes 50 edicions. A la primera es va inaugurar a l'Ella una escultura que és la premsa, que és la porta d'entrada del nostre poble, una premsa que en el seu inici era de fusta i està feta de granit. El dimecres doncs, vam descobrir una nova escultura d'un escultor local, però que, també de projecció internacional, que és el Ricard Aymar. I això ens dona doncs, aquesta celebració en tota la seva esplendor. A partir d'aquí, divendres vam tenir ja la inauguració doncs, de la festa, la inauguració oficial, el tret de sortida, i ara ja estem immerses doncs, directament
dins la festa, eh?
al ple de la festa. No? Ara ja esperem que el temps també ens respecti. Hem tingut els nostres ets i uts. Sí. Però bé, esperem que ja ho puguem tirar tot endavant.
I un dels punts àlgids és la mostra del vi de l'Ella i la part gastronòmica.
Sí.
La gent, què feu? Feu diferents estants, una zona on tothom o la gent pot venir a provar? O com ho teniu organitzat?
Doncs mira, en aquesta Festa de la Brema, com en totes les altres, evidentment hi ha hagut una evolució des de l'any 75, evidentment, doncs, fins ara que hem arribat, però des de ja fa molts i molts anys que la Festa de la Brema ha tingut el seu, diguéssim que el seu punt neuràlgic a la mostra de vins Déu a l'Ella i gastronomia.
Doncs de ben segur que ens hi aproparem i ja ho sabeu que aquesta festa s'allarga fins al 15 de setembre, www.alella.cat. I, Elisabet, moltíssimes gràcies per ser en el programa.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Festes de cap de setmana.
Doncs tenim un municipi molt bonic, que no tots coneixeu, que pertany a la comarca del Montsià, a la província de Tarragona, i que és Sant Jaume d'Enveja, el qual doncs, també té una activitat molt especial demà diumenge, que és la Festa de la Sega, que se celebra doncs, aquesta nova jornada sobre el cultiu de l'arròs, demà diumenge a aquesta fantàstica població, de la qual doncs, ens en parlarà més el regidor de Fires i Festes i Turisme de Sant Jaume d'Enveja, el Josep Subirats. Molt bon dia, Josep.
Bé, molt bon dia.
Josep, aquesta és una tradició important per vosaltres, aquesta Festa de la Sega?
Sí, la veritat és que és una tradició molt important, ja que mos ensenya a la gent jove a valorar el que realment feien abans els nostres avantpassats, no? A valorar també el canvi que hi ha hagut en la producció de l'arròs i a fer perdurar aquestes tradicions que mos identifiquen com a poble i com a territori.
A més, és un lloc únic, Sant Jaume d'Enveja, perquè està envoltat de rossals. I suposo que també aquests darrers anys, amb la sequera i de més, ho heu notat.
Sí, nosaltres, Sant Jaume d'Enveja, crec que ens identifiquem com el cor del Delta de l'Ebre. És a dir, ens compares amb els altres pobles del Delta i no tenen la característica que tenim nosaltres. Nosaltres vivim al cor del Delta de l'Ebre i som el municipi del Delta de l'Ebre que tenim més terra d'arròs en comparança de tots els altres. Llavors és una festa per a poder ensenyar i poder fer-nos valdre com a poble i com a territori. I pel que parles tu de la sequera, doncs sí, en aquests anys ho hem notat una mica el conreu de l'arròs, però val a dir que enguany hi ha hagut un canvi molt important i les produccions aspiren a que siguin molt elevades.
I llavors feu diferents actes des de les 10 del matí, que hi ha l'obertura, després a les 11 hi ha l'arribada dels segadors, feu ballada de jotes també, i després cap a 11:45, després de la salutació de l'alcaldessa, la Maria Teresa Solsona, feu l'inici de la sega de l'arròs.
Sí, la veritat és que hem intentat fer un programa bastant variat en diferents activitats que ens permetien passar pues, el que deia ser tot el matí o tot el dia allí al Mas Illa de Riu. Hem intentat també innovar en un vermut amb bike que ens portarà a fer una activitat més dintre d'esta jornada i la veritat és que està tot pensat perquè els visitants que ens visitin i la gent del nostre poble pugui passar pues, tot el matí allí i poder gaudir des de les ballades de jotes, les cantades de la rondalla, també de la sega i també d'un plat de menjar típic del Delta.
Doncs ja ho sabeu, si en voleu més informació, www.santjaume.cat. I jo agrair-te molt, Josep Subirats, el regidor de Fires i Festes i Turisme de Sant Jaume d'Enveja, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i que tingueu molt bona festa de la sega demà.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i vos esperem a tots demà al Mas Illa de Riu. Moltes gràcies.
Acomiadem el programa d'avui amb el nou senzill de la cantautora catalana Su, anomenat Passen coses. Ens explica la seva versió d'enamorar-se en clau pop-rock. La cançó ens recorda el so dels 90 combinant guitarres i sintetitzadors. Ressalta el sentiment que té algú quan es troba amb aquella persona que ens fa bategar el cor més ràpid que mai. Amb ella us desitjo que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i escoltant-la us deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Losada. Amb tu, una amiga Raquel Camins, un autèntic ple, sé amb tu, i dissabte vinent i tornem. Us hi explico.